I obrim ja la nostra primera secció del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Aquest diumenge vam viure una jornada solidària arreu del país, la Marató de TV3. De fet, ja feia moltes setmanes que s'anaven fent activitats pel territori i encara se'n continuen fent. I justament el lema d'enguany, o la temàtica d'enguany, millor dit, va ser l'ictus i les malalties cerebrals i medulars traumàtiques. I avui, al Tour de Guàrdia, ens volem fixar amb l'ictus. Per això ens acompanya al nostre programa l'Álvaro Gaseni del Sum. Álvaro, molt bon dia.
Bon dia.
Parlarem de l'ictus perquè vosaltres, podríem dir, els serveis d'emergència, sou, els tècnics sanitaris, els primers o dels primers que us trobeu amb aquests casos i teniu uns protocols d'actuació, una sèrie de pautes per tal, doncs, de derivar ràpidament el pacient cap a l'hospital, que ho intentarem explicar, no?
Sí, Dani, així és. Els serveis d'emergència sempre anem lligat a procediments, a protocols ja establerts, i en el cas de l'ictus també hi ha un procediment marcat on la finalitat és que el pacient sigui assistit i traslladat al centre hospitalari el més aviat possible.
Doncs vinga, anem a parlar avui sobre l'ictus, sobre els codis i sobre tot el que envolta aquesta patologia al Tour de Guàrdia. Serà avui el protagonista al nostre torn de guàrdia. Álvaro, abans que res, preguntar-te què és l'ictus, així una mica en termes més mèdics, podríem dir. Què és el que ens passa quan tenim un ictus?
Bueno, antigament, aquí al poble, per exemple, o a nivell cultural, se deia que havia tingut una embòlia, no? L'embòlia o el vessament cerebral.
No, el derrame
cerebral no deixa de ser l'ictus, vale? L'ictus està catalogat com a isquèmic o hemorràgic.
Que l'isquèmic podríem dir que era l'embòlia que li diem aquí, és a dir, un tap.
Un tap de, acostuma a ser de grassa, vale? De grassa que es va acumulant a les parets arterials i per algun motiu se desprèn de la paret arterial i tapona una part de la vena o de l'artèria que rega el cervell i es produeix una falta d'oxigen, de traspàs de sang i a la vegada oxigen que alimenta el cervell.
Llavors aquí parlaríem d'aquest ictus isquèmic, que per tant aquest justament és un dels, no sé si dir-li més freqüents, però sí que és cert que podríem equiparar-ho a un infart de cor, és a dir, és un embossament, no?, de les venes i artèries.
Sí, l'infart ve a ser el mateix, el que passa que se produeix al múscul cardíac.
I després parlaríem de l'altre tipus d'ictus, que seria el de vessament, no?
El vessament cerebral, l'ictus hemorràgic, acostuma a produir-se per una malformació de les parets de l'artèria que estan situades al cervell i per alguna pujada de tensió, per algun problema, per algun esforç o simplement pel deteriorament de la paret arterial, se trenca i es produeix l'obesament de sang al cervell, produint-li una pressió intracranial que afecta a l'estructura cerebral i produeix els signes dels símptomes i la posterior patologia que identifica el vessament cerebral com a tal.
A banda d'això, hem d'apuntar que hi ha, diguem-ne, un ictus entremig, que seria aquell que podríem dir, clar, quan parlem d'això parlem d'unes afectacions grans que requereixen, doncs, d'intervenció de cirurgia. En el cas, doncs, d'un ictus embòlic, doncs, ho faríem segurament, doncs, amb aquest procediment del cateterisme i, en canvi, doncs, amb l'altre, amb una operació, al final, d'actuació i de taponament d'aquesta hemorràgia. Però hi ha un ictus que seria, per entendre'ns, un transitori, un que el tenim, que ens en donem compte o no pels símptomes i que desapareix. Això seria una mica com... hi ha un petit taponament, pot ser, i el mateix organisme és capaç de desfer-lo.
Sí, lo transitori, la tia, s'anomena tia, l'ictus transitori, se tracta de microèmbols, microembolismes que pel mateix motiu se desprenen de la paret arterial i en una cantonada de l'artèria se diposita, i durant aquells petits minuts que està allí dipositat, pues, se produeixen els signes i símptomes del que és un ictus. Posteriorment, este petit èmbol se desprèn altre cop i al alliberar esta llum arterial, el sagnat continua, la sang continua a fluir i desapareixen els signes i símptomes.
Però tot això hem d'estar pendents, si ens passa un d'aquests ictus transitoris, perquè és a vegades on dir, m'han dit després que he tingut un ictus, no? O he tingut una embòlia, no m'he enterat.
Val a dir que difícilment una persona que té una tia, no, un ictus transitori, no s'enterarà del que ha passat. Sempre notarà algun tipus de símptoma. ¿Vale? És difícil que poguéssim fer vida normal i que tinguéssim un transcurs d'un èmbol i no me'n donéssim compte.
Parlem de que l'ictus és una d'aquestes malalties que, sens dubte, són importants i on la velocitat és important. De seguida parlem del codi ictus i de com funciona tot plegat, el desplegament que feu als serveis d'emergència per tal doncs, que la persona que pateix un ictus sigui el màxim ràpidament possible derivada a l'hospital de referència, però crec que és important que parlem de quins són els símptomes, és a dir, quines són aquelles qüestions que veiem a nosaltres mateixos o que ens veuen, perquè segurament serà més així, que ens poden doncs, determinar que hi ha un problema cerebral d'aquest tipus.
Sí. Tal com dius, és imprescindible la identificació del procés, no? Imprescindible identificar que tenim un pacient i està desenvolupant un ictus, està en transcurs. Llavors, és imprescindible saber quins són els símptomes per part nostra i o per part dels metges que estan tractant en aquest moment el CAP, i donar la veu, l'avís, al centre de coordinació sanitària, perquè després és quan s'inicia el codi ictus. Hi ha un codi que és una vegada identificat el pacient, s'activa i s'encadenen una sèrie de situacions on el pacient s'ha de traslladar el més aviat possible a l'hospital, on la informació és importantíssima, la transferència de la informació és importantíssima a tots els sectors i a tot el personal que portarà aquest pacient. Llavors, una vegada identificat, un dels símptomes en ictus isquèmic és la hemiplegia, la hemiparèsia, una de les dues bandes queda sense sensibilitat, sense força, la incapacitat de parlar, la petita desviació del llavi, vale? Podríem dir que la pèrdua de consciència també està introduïda dins dels signes en diferents valors, en diferents graus. En canvi, l'hemorràgic seria més aviat dolor a la nuca, com si et pugés molt la tensió, pues el mateix, dolor cefalea.
Mal de cap, no?
Mal de cap. També, depenent del tipus d'hemorràgia que tinguéssim, la pèrdua de consciència. Tots aquests signes i símptomes van lligats en l'ictus. Una vegada identificat, pues faríem això, activar el codi ictus per via centre de coordinació sanitària.
I aquí, evidentment, un cop s'activa aquest codi ictus i es trasllada la persona fins al centre sanitari, entenc que des del moment que se sap que és un ictus fins al temps final en què es finalitzen, doncs, en el cas d'un ictus isquèmic d'embòlia, doncs, es fa doncs, aquest cateterisme o bé es pugui fer la intervenció quirúrgica en el cas del vessament cerebral, entenc que el temps és hora aquí. Aquí sí que sí.
Sí, aquí... amb l'ictus, igual que amb els infarts, igual que amb totes les enfermetats que tenen un codi específic, la velocitat d'assistència i trasllat és més que la velocitat és la rapidesa en assistir i traslladar, és importantíssim. Perquè com més aviat desembossarem en aquell tap, menys danys causarà al cervell i menys seqüeles tindrà i més possibilitats de tindre una vida plena podrà tindre en aquella persona.
I Álvaro, escoltem, abans d'acabar, un seguit de consells, sempre diem que ens agrada aquella faceta de prevenció. Què podem fer la gent per evitar justament això? Previndre malalties cerebrals?
Bueno, una d'elles és tindre una vida el més sana possible, entre cometes, no? Una vida saludable, fer una mica d'esport, alimentació, cuidar-me una mica amb els greixos saturats, verdura, i sobretot ara s'està fent, hi ha un pla que està iniciant-se, podem trobar el CAP de l'Ametlla i també a les farmàcies, que és prendre's el pols. En el cas de prendre's el pols, hi ha un apartat que és les arrítmies cardíaques que nosaltres podem tenir i no donar-me un compte. El fet de no tindre un bon ritme cardíac pot produir un petit èmbol a causa de la coagulació de la sang, i aquest èmbol se pot desprendre i fer produir un ictus. Llavors no costa res passar-se per les farmàcies o pel CAP de l'Ametlla i que ens facin un check-in, una revisió.
Una revisió, que això sembla orientat a aquella població més adulta, que és també la que principalment és la candidata a patir aquest tipus de ictus, tot i que hem de dir que després de veure la marató, no sé si vas poder veure una estoneta a TV3 aquest cap de setmana, aquest diumenge, Álvaro, però sobta de veure que també hi ha nens, hi ha joves que pateixen ictus, i que, clar, és una d'aquelles qüestions que realment et fa reflexionar de que al final, en aquests sentits, tots hi estem avisats de que poden patir-ne un.
Clar, al final, l'únic que... Totes les malalties es poden tindre totes les persones, totes. No estem descartats ningú. El que passa és que com més jovets, el percentatge de possibilitats és menor. Però tots estem dins del bombo de tenir qualsevol tipus de malaltia.
Doncs avui hem volgut parlar sobre l'ictus, sobre les afectacions que té el nostre cervell. De fet, diuen que qui més qui menys coneix a una persona que ha tingut un ictus i segur que si ens posem a comptar no només una, i per tant la prevenció en aquests casos és clau, i en el cas doncs, de patir-ne un, que la rapidesa sigui el nostre millor aliat perquè les afectacions al nostre organisme siguin les menors possibles. Però tot i això, la superació en aquelles persones que n'han patit un és el millor repte que tenen després de patir-lo, sobretot superació i tornar una vida al més normal possible, perquè doncs, en alguns casos són greus, d'altres doncs, per sort no ho són tant, però en fi, és una d'aquestes malalties, no sé si dir-li del segle XXI, perquè sí que se'n produïen abans, però potser sí que cada cop més els nostres hàbits diaris fan que puguem tindre més predisposició a patir-ne un al llarg de la nostra vida. Un o més d'un, perquè hi ha gent que n'ha patit més d'un. Álvaro Gazzani, tècnic del Servei d'Urgències Municipal, recordem el telèfon de l'ambulància municipal per si algú té alguna emergència, primers auxilis. Quin és el telèfon del SUM?
El 977 45 70 00.
Telèfon, per tant, que sempre s'ha d'estar aguardadet. Álvaro, moltes gràcies. Per cert, bon Nadal, bones festes. Ens veiem al Torn de Guàrdia entrats ja l'any 2017.
Igualment, bones festes a tothom.